Ràdio Estel.
Habemus data. El conclave començarà el proper dimarts 12 de març, tal com ha fet saber el pare Federico Lombardi, portaveu de la Santa Seu, mitjançant un correu electrònic. Aquesta important decisió, que ha tingut en suspens tot el món, s'ha pres avui durant la 8a Congregació General del Col·legi Cardenalici, que ha comptat amb la ja presència dels 115 cardenals electors. Demà, però, hi haurà Congregació General al matí i, pel que fa al diumenge, el pare Lombardi ha dit que els cardenals encapçalaran l'oració a les esglésies romanes de les quals són titulars. Després d'una setmana d'aquestes trobades, s'espera doncs que els purpurats hagin realitzat un bon diagnòstic de l'Església i s'hagin fet una idea de qui pot ser el més capaç de tots ells per plantar cara als desafiaments que afronta la comunitat cristiana d'avui. Segons fonts de Ràdio Estel, si tenen clar aquests dos punts, podrien afrontar un conclave ben curt. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts. Amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem totes les notícies que ens ha deixat aquest divendres, però avui, sens dubte, parlarem de la tan esperada data del conclave per escollir nou papa. Ja la sabem, serà dimarts vinent, dia 12 de març. L'última hora des de Roma ens la donarà tot seguit el nostre enviat especial, Samuel Gutiérrez, qui ens explicarà tots els detalls de com s'ha rebut aquesta data del conclave al Vaticà. A les vies de so avui tenim el Xavi Aguilar, a la producció i redacció, Víctor Casellas, Víctor García i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui no tenim el Víctor Casellas, però no. Sí que tenim el Víctor García,
sí,
eh, Sara?
Un Víctor o altre sempre hi ha, Mercè.
Sara, em sembla que avui ens vols fer dues recomanacions, podria
sí.
ser?
Sí. Mira, la primera, Mercè, és una proposta televisiva que es fa avui a les 10 d'aquesta nit, per tant, després d'escoltar el 7:45, tots enganxats a la tele, perquè comença la televisió espanyola la pel·lícula Tarancón. És un film d'Antonio Hernández que explica de la història del cardenal Vicente Enrique i Tarancón, que és un bisbe clau a la transició espanyola i també la conciliació de les dues Espanyes. I la segona recomanació que us vull fer ve de la mà del setmanari Catalunya Cristiana, i és que no us podeu deixar de llegir doncs l'edició d'aquest diumenge amb article del nostre convidat d'avui.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs el nostre convidat d'avui és l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, és llicenciat en dret i en dret canònic, és advocat, per tant, també és professor de l'ISCREP. Entre les seves aficions hi troba l'alta muntanya, viatjar i el Barça, i es defineix com una persona oberta, analítica, crítica i dialogant.
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Eulogi.
Bona tarda.
Recomanem als nostres oients que aquest diumenge no es perdin el Catalunya Cristiana, el setmanari Catalunya Cristiana, perquè hi ha un molt bon article...
Molts de molt bons articles.
Entre d'altres. També hem de recomanar molts articles, tots
sí.
els articles de Catalunya Cristiana.
És molt interessant.
Està molt bé, però aquesta edició realment és molt interessant. Sí. Tenim l'article de l'Eulogi Broto i també, mira, Sara, no sé si te l'has llegit tu, del pare Benítez.
No,
de veritat,
no, no,
el recomanem, eh? A veure si els oients de Ràdio Estel doncs,
sí, no,
estan al cas.
És un número amb molt de nivell, la veritat.
Bueno, tot això ens ha arxivat, ara ens acaba de dir el nostre tècnic d'avui, el Xavier Aguilar, que aquesta pel·lícula que ens ha recomanat la Sara és en homenatge a Pepe Sancho, perquè Pepe Sancho fa del bisbe Tarancón.
Sí, és cert, és cert.
Doncs tot seguit el que fem és repassar el món amb els titulars de la Sara.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs a part de conèixer aquesta mateixa tarda que el conclave que escollirà el successor de Benet XVI com a pontífex començarà aquest dimarts vinent, dia 12 de març, segons ha confirmat el portaveu del Vaticà, Federico Lombardi. Avui també ha estat notícia que l'advocacia de l'Estat ha presentat aquest matí davant del Tribunal Constitucional la impugnació de la declaració sobiranista que va aprovar el Parlament de Catalunya el passat 23 de gener. El govern espanyol argumenta que el contingut d'aquesta declaració no és compatible amb la Constitució i que planteja l'inici d'un procés que no s'ajusta a la legalitat. El president català Artur Mas ha qualificat de barbarita que l'expresident d'Extremadura Rodríguez Ibarra l'hagi comparat amb els dictadors Adolf Hitler i Benito Mussolini. Mas també ha demanat al conjunt de la societat que segueixi defensant el diàleg i el consens i també ha defensat els valors positius que han emergit arran de la crisi, com per exemple l'augment de la solidaritat i el voluntariat. Més temes d'avui. El govern de la Generalitat presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei del 2012 que liberalitza els horaris comercials per invasió de competències. Ho ha avançat avui el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Aquest recurs es presentarà probablement la setmana vinent i és un capítol més de les discrepàncies que mantenen el govern espanyol i la Generalitat. Els presidents, caps d'estat de govern i representants d'un centenar de països, organismes, institucions institucionals assisteixen aquesta tarda a l'Acadèmia Militar de Veneçuela, on s'estan fent encara els funerals d'Hugo Chávez, que recordem va morir dimarts després de 20 mesos lluitant contra un càncer. Un cop finalitzades aquestes cerimònies, el fèretre del president seguirà una setmana més a l'Acadèmia Militar de Caracas perquè pugui ser acomiadat per tothom qui ho vulgui. I en esports, l'estadi Santiago Bernabéu serà la seu de la final de la Copa del Rei, segons ha confirmat avui la Federació Espanyola de Futbol. El partit es disputarà el divendres, dia 17 de maig, a partir de 9:45 de la nit.
I com cada divendres, el Víctor García ens fa l'avanç esportiu del cap de setmana.
Bona tarda, Mercè. El Barça afronta la 27a jornada de Lliga amb la vista posada al partit de la Lliga de Campions contra el Milan del proper dimarts. Els blaugrana reben el Deportivo cue de la classificació demà a les 8 del vespre. Donada l'ample avantatge de la que disposa l'equip, Jordi Roura ja ha avançat que reservarà alguns jugadors pel compromís europeu. Tot i així, ha volgut deixar clar que ni molt menys es relaxaran.
El partit de demà contra el Deportivo és molt important per nosaltres. Són 3 punts més, tenim que intentar guanyar-se, tenim per poder mantenir aquesta diferència tan important que tenim. I per tant, centrar-nos en la Lliga, que per nosaltres sempre hem dit que és importantíssima, i per tant, el partit de demà és una passa més molt important per poder mantenir aquest avantatge.
El Barça espera acabar demà amb tots els dubtes que planegen sobre el seu joc i poder recuperar la confiança aviat. Per aquest partit serà baixa el porter Víctor Valdés, que haurà de complir 4 partits de sanció després de l'expulsió que va patir la setmana passada. Per la seva part, l'Espanyol jugarà al camp del Rayo Vallecano dissabte a les 4 de la tarda. El conjunt blanquiblau no podrà comptar ni amb Cristian Gómez ni amb Samuel Elongo, però per contra recupera Huacaso després de la sanció que li va imposar el club. Javier Aguirre ha parlat en roda de premsa i ha destacat el canvi d'actitud del jugador ganès.
Está mejor que cuando se fue. Y te lo digo a ti porque se lo dije a él hoy, lo felicité. No sabes qué semana tan bonita de entrenamiento. No sabes qué bien, qué maduro, qué serio. Ese Huacaso que hacía faltas, que amarillas, que reclamaba, que ta, 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 ta. Olvidado, está el negrito en su punto mejor.
I en bàsquet, el Barça, Rigal i el Real Madrid van guanyar els seus respectius partits de l'Eurolliga. El conjunt blaugrana va superar el seu duel contra l'Olympiacos i els blancs es van imposar contra els Alguiris lituà per 104-105. Al final del partit, dos aficionats van agredir a l'escolta Rudi Fernández en un fet lamentable, però que finalment no va tenir greus conseqüències.
7:38, el president de la Generalitat, Artur Mas, assisteix a la festa de l'Arbre de Targa i posteriorment es reuneix amb els responsables de l'esquí nòrdic a l'estació de Sant Joan de l'Erm. Doncs a aquesta hora connectem amb Ràdio Principat. Carme Bonet, Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Artur Mas, presidirà demà la festa de l'Arbre 2013 de Tàrrega, l'acte central de la commemoració del centenari de l'Associació Amics de l'Arbre. L'acte tindrà lloc a 10:45 del matí al Parc de Sant Eloi, espai que aquest col·lectiu impulsa i conserva des de l'any 1913. Les autoritats faran un recorregut a peu pel parc on visitaran l'ermita de Sant Eloi i la font del Congrés fins a arribar a l'esplanada del costat de la plaça de Sant Jordi, on s'iniciarà una plantada d'arbres per part de 50 entitats locals. El president de la Generalitat, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, es desplaçarà posteriorment a l'estació d'esquí de Sant Joan de l'Erm, a l'Alt Urgell, per mantenir una reunió de treball amb els responsables de les estacions d'esquí nòrdic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
El cel s'anirà tapant de mica en mica algunes zones de Catalunya i podrien caure algunes pertorbacions, sobretot a la franja de Ponent. Tot i així, les pluges seran febles i en les pròximes hores la situació tendirà a estabilitzar-se. Les temperatures han pujat al centre i nord-est del país i algunes comarques del sud han registrat màximes de fins a 22 graus. Pel que fa al cap de setmana, s'espera un matí tranquil el dissabte i el sol estarà present a gran part de la costa. Sembla que el diumenge podrien arribar altres precipitacions.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. 2 de 8, amb Mercè Raga i David Bueno. Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, que és fora, connectem amb Samuel Gutiérrez, el nostre enviat especial al Vaticà. Samuel, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Habemus data, Samuel. 12
sí,
de març.
Sí, habemus data, habemus
conclave. Què ens pots explicar? Com ens pots fer el balanç del dia? Com ha anat? Com han rebut aquesta data ja final de l'inici del conclave, Samuel?
Bueno, era una data molt esperada i finalment ha arribat. Serà el 12 de març al matí, com heu dit, al matí se celebrarà aquesta missa Proeligendo Romano Pontifice i després de dinar a Santa Marta ja, doncs entraran els cardenals en conclave. Doncs bueno, entre els periodistes hi ha hagut una fusió d'entusiasme, sobretot perquè ha arribat de manera diversa com s'esperava. S'esperava un comunicat des de l'oficina de premsa de la Santa Seu cap a les 7 de la tarda, que és quan acabaven les congregacions, però ha arribat, com no podia ser d'una altra manera, via Twitter, no? Que és la nova xarxa més ràpida, més immediata.
Ha estat via Twitter, Sam. Nosaltres ens pensàvem que havia estat mitjançant correu electrònic.
El correu ha arribat una mica després, saps? Però la veritat és que jo, almenys, per exemple, a mi i a altres periodistes, la primera notícia ha estat un tuit de les 5:33 i d'un periodista que, a més, és el periodista andalús Javier Martínez Brocal, val la pena recordar-ho, director de Rome Reports. Ahir, a més, veu tenir precisament al programa 2 de 8 un membre de la seva plantilla.
José María Mayoral.
Sí, això mateix, doncs, és un del seu equip, no? Javier Martínez Brocal, director de Rome Reports, a les 5:33 tuitejava que el conclave començaria aquest dimarts, no? Després, fins i tot, ha arribat algun tuit, això és molt curiós, no? De cardenals que tenen perfil de Twitter.
Per cert, Samuel... Sí, anava a dir, els propis cardenals tenim aquí nosaltres també Eulogi Broto. Eulogi, aquests dies hem estat connectant amb Samuel Gutiérrez, el nostre enviat especial al Vaticà. Dèiem que realment regna la llei del silenci, no? Perquè constantment veiem com els cardenals van tuitejant tot el que dona de si aquestes congregacions generals?
Home, és que per obligació personal estan obligats a guardar silenci, és normal. I encara que es pogués haver filtrat la data, fins que no es pogués publicar oficialment, ningú, per molt moderns que siguin amb el tuit, no... n'hi ha uns quants que en tenen, però no estava previst que la filtrés cap cardenal.
Samuel, què ens estaves explicant sobre aquests tuits?
És clar que no l'han filtrat ells, però també intuïm, a partir de la praxis quotidiana, que són els seus equips d'assessor els que ho porten i que en realitat estan fora, no? I són els que tuitegen. I aleshores han rebut ells la notícia i l'han retuitejat.
Si es comenta que a partir de l'inici del conclave els faran detectors de...
inhibidors, no?
Sí, no, els faran passar per un arc detector perquè ningú entri cap agenda, cap BlackBerry, cap aparell d'aquests, que és el que comportaria actualment la pena d'excomunió, qualsevol filtració d'informació per part d'un cardenal, inclòs aquests nous mitjans que, clar, no estem acostumats des d'un punt de vista de 2.000 anys d'història. Però sí, sembla que hi haurà un catxeo a tots els cardenals.
Però de fet, ja hi ha inhibidors, eh? A l'aula nova del Sínode hi ha inhibidors i no, jo puc, o sigui, he verificat, jo mateix quan estic a la zona, doncs no tinc aquesta cobertura wifi i ells tampoc. Aleshores, si a les 6 o a 6:45 han arribat uns tuits de Thurston o O'Malley, vol dir que són els seus assessors des de fora els que realment ho controlen i s'han fet servir d'altres fonts per retuitejar-ho. Ho dic perquè ens fem una idea de com funciona una mica aquesta dinàmica, que ells sí poden ser molt moderns, han d'estar al dia, en diàleg amb la modernitat, però al cap de la fi jo crec que és el seu equip de comunicació, que està molt bé, els que porten directament aquesta qüestió.
Samuel Gutiérrez, vols afegir alguna cosa més des del Vaticà?
Bueno, doncs com a cosa important, això que dèieu també, que diumenge serà un dia de pregària, de reflexió, un dia també per preparar-se, i que els cardenals són convidats a celebrar a les seves esglésies titulars, això vol ser també, potser l'Eulogi ens pot explicar millor, un signe o una invitació a visualitzar la col·legialitat al voltant del bisbe de Roma, ara en seu vacant, i per tant, doncs, celebraran, presidiran a les seves esglésies. És bo que sapiguem que el nostre cardenal, Lluís Martínez Istac, celebrarà a les 12 del migdia a Sant Sebastià de les Catacumbes. Dic perquè si algú es vol agafar un vol i venir a Roma i unir-se al senyor cardenal en aquests moments tan importants, ho pot fer a les 12 del migdia a Sant Sebastià de les Catacumbes.
Doncs moltes gràcies, Samuel. Ens ho apuntem, Eulogi?
Sí, és un moment bonic perquè és excepcional veure a tots els cardenals a la seva parròquia intitulada. Cadascú d'ells té un títol que representa la seva pertenència a l'Església de Roma i com a tal escolleixen el seu bisbe, no? I això és excepcional. Quan van de visita, un cardenal aprofita i ho fa. Aquell diumenge tu pots anar a una parròquia i trobar-te un cardenal africà, americà, asiàtic, fent missa allà i dius, ah, mira quina casualitat, perquè això és excepcional. Però trobar-te'ls a tot, clar, només hi ha l'ocasió del conclave, perquè inclús quan van de visita apostòlica coincideixen tot, no? Llavors, sí, estar un conclave és una cosa a Roma maca de veure i històrica, perquè poques vegades a la vida.
Samuel Gutiérrez, doncs disfruta-la, eh?
Molt bé, gràcies.
Vinga, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Bona tarda, Samuel. Doncs ja l'esteu escoltant, avui compartim les notícies amb Eulogi Brotó. Ell és doctor en dret canònic, professor de l'ISCRET, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i també jurista. Eulogi, t'hem de fer més cas, perquè tu fa gairebé poc menys de 15 dies ja ens ho avançaves. No patiu, que això anirà per llarg.
Sí, vosaltres volíeu estar convocades aquí a la ràdio diumenge i us vaig dir, no patiu, no, que no serà diumenge.
No patiu,
diumenge.
Que no us tocarà estar el diumenge.
Efectivament, ho vaig encertar.
Congregacions llargues, conclaves curts, creus?
No. Dimarts vol dir que començaran, de fet, a pes dimecres, dijous, divendres. Probablement la setmana següent i tot, eh? O sigui que prepareu-vos, tindreu feina 2 setmanes.
Vam posar tranquil·les.
Sí, 2 setmanetes.
Doncs vinga, repassem altres notícies que també han estat notícia en aquest divendres. L'advocacia de l'Estat ha presentat aquest matí davant el Tribunal Constitucional la impugnació de la declaració sobiranista que va aprovar, recordem, el Parlament de Catalunya el 23 de gener passat.
Així és, la impugnació s'ha presentat just una setmana després, doncs, que ho acordés el Consell de Ministres. El govern espanyol argumenta que el contingut d'aquesta declaració no és compatible amb la Constitució i que planteja també l'inici d'un procés no ajustat a la legalitat. Per aquest motiu, el govern sol·licita al tribunal que se suspengui aquesta declaració. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicat que si el Tribunal Constitucional admet a tràmit aquesta impugnació, es produirà la suspensió de la declaració amb caràcter automàtic.
Bé, una declaració es fa i un cop feta ja està declarada. Com es suspèn? Pues, suspesa queda. Tot això són brindis al sol, vull dir, no té cap pes jurídic per una banda ni per l'altra, i tots ho saben i tots fan el seu joc. Evidentment, simbòlicament, el govern no podia no fer res, perquè llavors s'hauria legitimitat un manifest d'un òrgan democràtic com és el Parlament de Catalunya, no? Però bé, és una notícia per la portada dels diaris, per el que uns diguin fem coses, però això no té cap contingut en la vida diària de ningú, ni del Parlament, ni del govern, ni de ningú.
Quin pes jurídic té la declaració de sobirania? Perquè, clar, segons la de Sáenz de Santamaría, se'ns diu que si queda en suspens no tindrà vigor o rang legal.
Però quin pes jurídic té ara aquesta feta? Una declaració d'intencions, de la voluntat d'un Parlament d'iniciar un procés. Que quedi suspesa com a tal no vol dir que el Parlament no continuï fent aquest procés. Que en el moment que es faci, el Tribunal Constitucional també li faran dir que queda suspès i que no és vàlid i que com l'Estatut no va ser declarat vàlid. Bé, això és un joc de cartes. Però, evidentment, l'Estatut era una norma amb rang de llei i això és una mera declaració. Per tant, jurídicament, no té més vigència que el joc polític i el joc periodístic d'aquests dies.
Doncs abans de marxar a Caracas, si et sembla, Eulogi, continuem a casa nostra perquè el president català Artur Mas ha qualificat de barbaritat que l'expresident d'Extremadura, Rodríguez Ibarra, l'hagi comparat amb els dictadors Adolf Hitler i Benito Mussolini.
Doncs sí, ho ha fet en un acte a la Generalitat a motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, després d'ironitzar que temia que si s'assemblava un dictador no hi anés ningú. El president Mas ha afegit que hi ha la sensació d'una intolerància creixent i ha demanat també respecte escrupolós als valors democràtics. Mas també ha demanat al conjunt de la societat que segueixi defensant el diàleg i també el consens, i ell ha defensat els valors positius que han emergit arran de la crisi, com per exemple l'augment de la solidaritat i també el voluntariat.
Bé, el senyor Rodríguez Ibarra és una persona que s'ha caracteritzat sempre per les grans demagògies i pels grans titulars. No deixa de ser res més que un insult directe a la persona del president. Que li agradi o no al senyor Ibarra i a molts altres, doncs ha estat escollit per la voluntat democràtica del poble de Catalunya. Per tant, mentre això sigui així, es mereix tot el respecte, igual que en el seu dia ell se'l mereixia pel fet d'haver estat escollit com a president dels extremenys per la voluntat democràtica dels extremenys. Jo crec que la política, entre tots, cada setmana critiquem que ha perdut categoria, que la gent la deixa en segona banda, que ha perdut credibilitat, però és que tot aquest tipus de declaracions no ajuden. Vull dir, no és ningú el senyor Rodríguez Ibarra per fer aquests comentaris amb despreci també de molts dels extremenys que viuen a Catalunya.
Com assegurava avui Josep Antoni Duran i Lleida, hauria de dimitir per aquestes declaracions, Ibarra?
Bueno, la responsabilitat política actual que té Ibarra és tan residual que més val que no comencem a demanar dimissions per declaracions perquè la meitat del Parlament quedaria buit.
Doncs jo, aprofitant que avui tenim l'Eulogi Broto, jurista i també professor de l'ISCREP, avui també repassem aquesta notícia perquè el govern de la Generalitat presentarà un recurs d'inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei del 2012 que liberalitza els horaris comercials per invasió de competències. Ho ha avançat avui el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig.
Doncs sí, el recurs es presentarà probablement la setmana vinent i és un capítol més de les discrepàncies que tenen sobre el comerç i els horaris comercials el govern espanyol i la Generalitat.
Correcte, també.
A veure, ens poses amb antecedents.
La competència
perquè això
és autonòmica i, per tant, que el govern faci una regulació que no li correspon per competència és inconstitucional. Per tant, no deixa de seguir la lògica jurídica de que el govern de la Generalitat faci això. Hi ha una guerra de fons entre el comerç minorista català, l'empresa familiar, el petit negoci, les pimes, que aquí tenen molt de pes, i una mica la política econòmica de la Comunitat de Madrid, que és el potencial, les macrozones econòmiques, els complexos comercials, etc., i per tant liberalitzar horaris per afavorir aquestes grans empreses. Bueno, la Generalitat sempre s'ha mostrat reàcia amb això i per tant, amb lògica i coherència sobre el que és el missatge que inclús durant la campanya electoral anaven els programes, doncs el govern de la Generalitat fa un recurs plenament adequat a les competències que recull l'Estatut.
Eulògia, qui acaba beneficiant aquesta guerra que tu deies? Perquè moltes vegades potser aquestes decisions del govern català, del govern espanyol, venen a ser com cops sobre la taula, però ben bé...
Això als grans centres comercials. Vull dir, es va començar podent obrir alguns diumenges, després més diumenges, ara ja són 12, després tal, etcètera, etcètera, etcètera. I al final el que es pretén és una llibertat d'horaris brutal. El gran centre comercial, la gran multinacional, ho pot permetre, perquè bueno, pagar sous irrisoris en segons quins horaris, i el petit comerciant, que després tots ens queixem, que sortim a comprar el pa a la fleca i la fleca del barri el dissabte està tancada. Mm. I com pot ser? Bueno, és que una empresa familiar no pot mantenir aquest nivell de despesa, ni aquest nivell d'horari, ni aquestes càrregues. Per tant, bueno, això, evidentment, des d'un punt de vista estratègic, políticament parlant, favoreix el gran capital, és evident. Mm.
Doncs, si et sembla, vols que marxem ja a Caracas?
Home, si pagueu el bitllet vosaltres.
Paga Ràdio Estel, no et preocupis. Doncs vinga, va, marxem a Caracas, perquè els presidents, caps de govern, representants d'un centenar de països, organismes i institucions assisteixen aquesta tarda a l'Acadèmia Militar de Veneçuela, on s'estan fent els funerals d'Hugo Chávez, que va morir, recordem-ho, dimarts, després de 20 mesos lluitant contra un càncer.
Doncs sí, hi ha, per exemple, els presidents de l'Equador, Rafael Correa, també de Cuba, Raúl Castro, de Xile, Sebastián Piñera, d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, i Bielorússia, per exemple, Alexandre Lukashenko, també hi és el príncep Felip com a representant d'Espanya. Doncs, per tant, ajuntant-se amb aquests màxims representants que també estan presents en aquest multitudinari funeral. Un cop finalitzades les cerimònies, el fèretre del president Hugo Chávez seguirà una setmana més a l'Acadèmia Militar de Caracas perquè pugui ser acomiadat perquè tothom ho desitja. Després d'aquest període, el cos serà embalsamat i exhibit en un fèretre de vidre. Recordem que Nicolás Maduro assumirà el càrrec de president encarregat en una sessió extraordinària de l'Assemblea Nacional i, com a tal, doncs, haurà de convocar eleccions.
Fent un comentari maliciós.
Volem saber la teva opinió, si us plau.
Però que bé li ha vingut al rei l'operació aquesta setmana i que pugui anar el príncep Felip a aquest funeral. Tots recordem l'incident que van protagonitzar.
Un dels molts incidents.
Hauria estat molt curiós veure el funeral de Hugo Chávez al rei, i perquè els titulars dels programes de zapping haurien estat terribles.
Déu-n'hi-do, ja els titulars, bé, les portades dels diaris, com podíem veure el propi dimarts, no sé si era dimarts o dimecres.
Sí, em sembla que el periòdico.
El periòdico, concretament, es deixava anar, eh?
Sí, per això dic que, sense voler barrejar temes, doncs descansi en pau. Bé,
com veus Veneçuela sense Hugo Chávez?
Bueno, tenia molts detractors, però realment el recolzament popular és majoritari i no es pot negar, vull dir. Per tant, crec que també hi ha intentat deixar el dofí atado y bien atado. Uh-huh. Quan algú intenta deixar algo bien atado sempre falta algun nus, però d'entrada sembla que hi haurà una transició fàcil, continuista, cap als mateixos esquemes que va preveure Hugo Chávez cap a la seva transició. L'únic punt feble que pot ser la divisió militar ja l'han intentat tallar avui mateix, amb una personació directament a l'escola militar i amb els oficials per veure les fidelitats i evitar algun alçament o algun petit cop d'estat o algun intent per part de l'imperialisme nord-americà, que diuen sempre, de desestabilitzar Veneçuela a través de l'exèrcit, i per tant jo crec que a curt termini no es veurà res. Evidentment s'han de convocar eleccions, que de fet ja havien d'haver estat convocades, perquè la Constitució veneçolana, tal com no s'havia produït la renovació del jurament del senyor Hugo Chávez davant del Parlament, no preveia que es pogués nomenar un altre president, i per tant de fet el que es fa és consumar una situació que es veia que venia forçada i que s'havia de tornar a convocar eleccions.
Eulogi, abans de marxar, ens agradaria que tornéssim a casa. Torres Dulce, Eduardo Torres Dulce, el fiscal superior de Catalunya, ha marxat lliure i voluntàriament. Aquestes són les declaracions d'avui del fiscal general de l'Estat. Tu creus que ha estat així? Tens un minut.
Bueno, a veure, ha marxat lliure i voluntàriament transcrivint les paraules del Sant Pare, perquè és el requisit per poder renunciar al càrrec de pontífex romà que sigui lliure voluntàriament i sense cap pressió. És una frase oportunista, però evidentment les pressions polítiques que es reben des de certs punts del centre no sembla que sigui la millor decisió en aquests moments del fiscal de Catalunya.
Doncs bé, nosaltres ho hem de deixar aquí, Aula, ja veus, ha passat
volant.
No
poder explicar més perquè ja queden 30 segons.
Queden 30
segons. Aquest tema de la fiscalia és un tema complicat.
Dona per si, sisplau. A veure, si la setmana que ve tenim el conclave, però tot i així l'altre, Aula Gibrotto, et volem tenir aquí, eh?
Molt bé.
Perquè segurament hauran passat més coses sobre aquest afer. En tot cas, gràcies, Aula Gibrotto, per haver compartit les notícies amb el 2 de 8. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Xavier Aguilar a les vies de so, Víctor García i Sara Cruz a la redacció i producció, i de qui us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel el programa Catalunya sense barreres. Dan Hernández i els oients de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Fins dilluns. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.